Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Un escalador de 49 anys va morir ahir a la nit i una escaladora de 48 va resultar ferida en caure'ls a sobre una roca de grans dimensions mentre asseguraven un altre escalador de 52 anys al pic del Balaitús, als Pirineus aragonesos. La víctima mortal és el director del Centre Excursionista de l'Esquirol. Confesso que sempre m'impressiona molt llegir notícies sobre accidents de muntanya. Aquesta m'ha fet pensar en la pel·lícula La última cima, la història d'un capellà que va morir a la muntanya. Aquests cims de la nostra terra, arreu del món, ens fan pensar en la proximitat de Déu. Però sempre les circumstàncies tràgiques són desagradables i molt tristes, especialment per a l'entorn més proper als escaladors. Fan una gran feina d'aventura i també de natura. I quan moren ens entristeix, com dèiem. Avui, des d'aquest programa, comencem amb la consternació per la mort d'aquest muntanyenc als Pirineus aragonesos i també un record, amb un record, a totes les víctimes de la muntanya. Com em deia una vegada un escalador, la muntanya ha de ser respectada. És la manera que ella ens respecti. El problema és que el risc zero no existeix. Avui, després del nostre habitual resum informatiu, dedicarem la taula d'anàlisi a la situació de crisi social i política d'aquests dies a Cuba. Ens acompanyaran l'exdiputat i historiador Manuel Milian Mestre i la col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tica Font. I a la segona part, com cada dimarts, avui l'últim de la temporada, dedicarem un temps al diàleg interreligiós. Serà el nostre temps de diàleg. Avui parlarem amb Antoni Matabós, que acaba de publicar el llibre El Consejo Mundial de Iglesias 1910-2021 Hacia la Unidad Perdida, un treball editat per Sant Pacià Books. Tot això i una miqueta més fins a 6:45. Ens posem en marxa. Passen 3 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
El Consell de Ministres ha aprovat avui la Llei de Memòria Democràtica, que comportarà l'extinció de les fundacions i entitats que enalteixin dirigents de la dictadura i ho facin amb menyspreu a les víctimes del cop d'estat de 1936, la Guerra Civil o el mateix franquisme. El ministre de Presidència, Félix Bolaño, ha fet aquesta valoració del que és la nova norma i, sobretot, dels seus objectius.
Los objetivos fundamentales de la ley de memoria democrática que hoy hemos aprobado son dos. El primero es la recuperación, la salvaguarda y la difusión de los valores democráticos y de los derechos fundamentales, de su historia y de su reivindicación a lo largo de la historia contemporánea. El segundo objetivo de la ley es el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de Estado de julio del 36 y de la posterior dictadura. Por eso, esta ley es la primera ley en la que se condena y se repudia expresamente el golpe de Estado de julio del 36 y la dictadura posterior. Saben ustedes que hay una ley que se aprobó en 2007, la que se llamó la Ley de Memoria Histórica, que necesitaba ser actualizada. Y necesitaba ser actualizada porque hay organismos internacionales que nos lo han venido exigiendo y nos lo han venido recomendando desde hace tiempo.
L'avantprojecte de l'executiu establia l'apologia del franquisme com a contrari a l'interès general, però el Consell General del Poder Judicial va alertar que aquest concepte, sense el requisit addicional de menyspreu o humiliació a les víctimes, suposava l'expressió d'idees sobre un règim polític, contrari als valors democràtics, però amparades per la llibertat ideològica i d'expressió. Podria dissoldre's amb aquesta llei la Fundació Francisco Franco i també es posarà fi previsiblement a la Fundació de la Santa Creu del Valle de los Caídos a través de la derogació del decret d'agost de 1957 en què se l'anomena titular i administradora del lloc, que ara veurà com se li canvia el significat. Els diners de les multes pagades per haver incomplert el primer estat d'alarma no es podran recuperar en principi, encara que el Tribunal Constitucional l'hagi considerat parcialment inconstitucional, arran del recurs de Vox. Les que no estan pagades perquè s'hi va presentar recurs i el cas continua obert, en canvi, no caldrà pagar-les. I el govern espanyol, d'altra banda, ha autoritzat finalment la venda de tests d'antígens sense recepta a les farmàcies. Serà previsiblement a partir de demà. En plena cinquena onada del Covid, el Consell de Ministres ha avalat una mesura demanada des de fa temps per les farmàcies. En anunciar l'autorització, la portaveu del govern, Isabel Rodríguez, no ha comunicat cap preu i ha explicat que el govern ha demanat preus assequibles per als consumidors. Sentim Isabel Rodríguez.
Relacionado con las medidas para prevenir el contagio del COVID, hay una decisión importante también del Consejo de Ministros en el día de hoy, que es articular la venta, el poder dispensar sin receta médica en las farmacias los test para que a título individual los ciudadanos puedan hacer un ejercicio de prevención para valorar si hubiera contagio. En cualquier caso, si el test diera positivo, tendríamos que recurrir al sistema sanitario para que efectivamente se chequeara de nuevo ese diagnóstico y se pudiera computar en su caso como contagiado. Era una medida muy reclamada, muy deseada y bueno, felicitar al Ministerio de Sanidad que lo ha conseguido y muy en conversación con la industria farmacéutica y con el Colegio de Farmacias de nuestro país.
Aquesta mateixa setmana les farmàcies han començat el cribatge a monitors infants de casals i colònies a Catalunya amb tests d'automostra que es fan supervisats pel personal del mateix establiment, que és qui facilita llavors el resultat al sistema de salut. Aquí a Catalunya el govern amplia la llista de municipis on vol aplicar el toc de queda. A partir d'aquest cap de setmana proper, l'executiu proposa prorrogar aquesta mesura 7 dies més per 165 municipis, que suposen un 81,3% de la població. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, aquest migdia després del Consell. En relació amb el que és ara vigent, surten 16 municipis i n'entren 20. Entre les novetats destaca la incorporació de Lleida, com també la d'Igualada, entre altres pobles i ciutats, i Solsona, en canvi, surt de la nova petició del govern, com ja va passar la setmana passada, haurà de tornar a validar-lo al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al qual l'executiu català demanarà permís previsiblement demà. I el preu de la llum no dona treva aquest mes de juliol. Avui superarà els 100 euros per megawatt hora, concretament amb 101,82 de mitjana en el mercat majorista. Supera així el 3% el d'ahir dilluns i es converteix en el segon preu de la llum més car de la història. Bé, us expliquem que Toshiro Muto, cap del comitè organitzador dels Jocs Olímpics de Tòquio, ha assegurat que no descarta cap escenari en aquests moments, incloent-hi la mateixa cancel·lació dels Jocs a última hora, donat l'increment en el nombre d'atletes que han donat positiu de Covid-19. Els casos han augmentat a 71 en les últimes hores entre esportistes, participants i casos relacionats amb treballadors i altres membres de la Vila Olímpica. La cerimònia inaugural s'ha de celebrar aquest divendres. El cap del comitè organitzador ha dit que podran competir els esportistes que donin negatiu per coronavirus 6 hores abans de la seva pròpia prova. En plana cultural, la Filmoteca de Catalunya commemora el centenari de Chris Marker. Una exposició i un cicle de cinema recorden el polifacètic artista francès. Chris Marker és un creador difícil de definir i de classificar, amb una personalitat polifacètica. L'Espai del Raval abraça el centenari del naixement de Marker i, a més de l'exposició, titulada Són les 6 a tota la Terra i oberta fins al 30 de setembre, el programa també inclou un cicle de cinema sota el nom Un electró lliure, amb un bon grapat de films dels més destacats del Marker cineasta. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La calor ha estat la protagonista un dia més i ho continuarà sent també de cara als propers dies. I atenció també als ruixats i les tempestes que esperem per aquesta tarda a les comarques del Pirineu. Ja han començat cap al Pirineu de Lleida i al llarg de la tarda s'han d'extendre a d'altres punts de les comarques pirinenques. Avançada la tarda i cap al vespre també arribarien a punts del Pirineu de Girona. Unes precipitacions que compta que localment poden tenir una certa intensitat. També avançada la tarda i cap al vespre poden arribar cap a la zona nord del Pla de Lleida, però vaja, quedarien restringides sobretot a l'àrea del Pirineu i alguna que es pugui escolar una mica cap al sud i també cap a l'est. De cara a demà, doncs una jornada com la d'avui pel que fa a temperatures o fins i tot una mica més altes. Màximes en general de 30-35 graus, tot i que al Pla de Lleida podríem arribar a valors de 37 i 38 graus. Per tant, molta calor i més que en farà dijous, divendres i dissabte, que arribaríem al màxim d'aquestes altes, altíssimes temperatures que estem tenint aquests últims dies. Les temperatures mínimes, atenció, a la costa, en molts casos no baixaran dels 23 a 25 graus, nits tropicals i, per tant, també amb molta xafogor a causa de l'elevada humitat. Ja diem que aquesta situació s'allargarà durant tota la setmana.
Gràcies, Jordi. I el programa d'emergències i ajuda humanitària de Càritas Cuba des del dimecres 17 de juliol gestiona donatius internacionals per donar suport al maneig de la situació sanitària que afronta el país, també molt castigat pel Covid. Per ajudar, es canalitzen els donatius a través de la pàgina web de la Federació de Càritas a Cuba, friendsforcaritascuba.org. que ha gestionat durant dècades des dels Estats Units tota aquesta solidaritat i amb total transparència una part important dels fons amb què treballa a Cuba aquesta institució.
Ràdio Estel.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Un minut i mig i serà un quart de set. La situació de crisi social i política d'aquests dies a Cuba ha obert una necessària reflexió entre la comunitat internacional i també una nova etapa en el mateix règim de l'illa. Sota la presidència de Miguel Díaz-Canel hi ha un conjunt de factors que expliquen el malestar i el descontentament entre la població cubana. Com un gest de reacció a les protestes, els dirigents del govern van anunciar la setmana passada que es permetia ja des d'ara i de manera excepcional la importació lliure d'aranzels, d'aliments i medicina als viatgers que entrin al país, això sí, fins a finals d'aquest any. És una primera mesura, limitada, però que demostra fins a quin punt el règim s'ha vist sacsejat per la veu del carrer. Molts experts asseguren que si es vol de debò alleujar la situació crítica de Cuba i donar oxigen a la seva economia, el govern de Díaz-Canel hauria d'accelerar la introducció de reformes i que aquests canvis siguin estructurals, no pas nyaps, per dir-ho així. perquè la gent pugui guanyar-se veritablement la vida, aquests analistes consideren de gran importància l'eliminació de les nombroses barreres que hi ha per a la iniciativa privada. També es veu imprescindible que es permetin les petites i mitjanes empreses, una opció de la qual ja es va parlar la setmana passada durant la intervenció governamental extraordinària per televisió. La mesura, però, no acaba d'arribar. El primer ministre cubà Manuel Marrero va dir que això demostrava que l'executiu estava buscant solucions per al poble. Segons el règim, però, les dificultats actuals del país es veuen agreujades per l'enduriment del bloqueig dels Estats Units. El mandatari cubà admetia en aquesta recent compareixença d'ara fa uns dies que una part dels qui s'han manifestat aquests dies són gent amb legítimes demandes i també joves i sectors empobrits de la població, als quals la revolució, va afegir, no ha aconseguit satisfer les seves necessitats. També reconeixia que la policia ha pogut cometre excessos. Això sí, el règim deixa clar que les autoritats aplicaran amb rigor les normes a tots els qui organitzin aldarulls, un avís contundent per desactivar possibles futurs incidents. A Cuba manca llibertat i manca pluralisme, és evident. La gent necessita canvis, però sobretot viure dignament, en pau i en un sistema polític i social de justícia. Avui tenim a la nostra taula la participació de Manuel Milian Mestre, exdiputat i membre de l'Associació Catòlica de Propagandistes, entre altres coses. Senyor Milian Mestre, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
De moment estic bé, a l'Hospital de Sant Pau, però estic bé.
A l'Hospital de Sant Pau, perquè hem sabut, i ho aclarim perquè els oients ho entenguin, que li han de fer una intervenció per unes molèsties que...
Els dijous.
Molt bé. Però que són molèsties musculars o...
No, són de les... Són del nervi fundamental de la cama esquerra.
Ah, val.
Però bueno, és igual.
No, mai tant. Des d'aquí els nostres desitjos que vagi tot molt bé i es pugui recuperar aviat.
Esperem que sí.
Esperem que sí, molt bé. Bé, com valora el que ha passat aquests dies a Cuba? Podem dir que estem més a prop del final del règim?
No, a veure. La revolució soviètica va durar 70 anys. Val? Jo tinc dubtes de que la revolució de Fidel Castro, la cubana, duri més que la mare, 70 anys. Dubto. En aquest moment estan 60 anys. Déu-li-do el que ha aguantat. Crec sincerament que el Cuba té molts problemes de convivència, perquè la gent està fins als nassos de la situació en què viu. Viu en la precarietat. I aquesta precarietat cada vegada és més exagerada. I la gent ja no se traga que tota la història dels americans que estan rodejats, que els impedeixen el poder arribar a productes, la gent ja no s'ho traga. Perquè bé arriba el petroli de gratis de Venezuela. Bé arriba una quantitat de productes d'altres nacions iberoamericanes. Bé tenen col·laboració directa als cubans amb els règims radicals de les esquerres. Per tant, què està passant aquí? Aquí està passant, estan aguantant una comèdia que no és real. I al no ser real, aquesta comèdia arriba un moment que quebre. Que quebre i se planteja un problema seriós. Aquest problema seriós és el que realment està en aquest moment aflorant. I aflora perquè, clar, la gent té gana. La gent té gana, la gent ja no s'alimenta de paraules, els castros ja no existeixen, ja té 90 anys el Raúl, i el Raúl ha marxat justament a Venezuela o a Caracas en el moment que s'ha produït aquesta ignició social. Sí. Aleshores, clar, les informacions que arriben estan sesgades, però les poques que arriben pures se demostra que el poble està fart. I, evidentment, això és un tema que té molt poc remei si pretenen continuar de la manera que han anat estada. Sí. Jo tinc estudiat a fons el tema de la revolució centroamericana i Cuba, especialment m'he llegit molt bé els autors cubans de l'exili, Roberto Montaner, Cabrera Infante, etc. I la veritat és que això no s'aguanta. Que no s'aguanta i faran miracles, però això no s'aguanta.
Bé, i com poden evolucionar les coses tant a dintre de Cuba, on hi ha hagut iniciatives com la del moviment cristià d'alliberament que promouen o defensen un diàleg intern, no? És a dir, canviar el règim des de dintre, i també des de la comunitat internacional, on potser de vegades ha mancat aquesta contundència, però clar, tampoc és bo el bloqueig perquè estàs perjudicant la població, no?
Anem a veure. Jo tinc dues experiències directes viscudes. i són de tipus testimonial. Jo a Cuba he estat simplement unes poques hores a l'aeroport en un viatge de Centroamèrica que va a Espanya i viceversa d'Espanya que va a Centroamèrica. Però no tinc experiència viscuda. Però sí que tinc dues experiències personals. La primera, jo tenia un oncle que era Monsenyor Giovanni, que era canonge de l'Havana. I el cas va fer la revolució. I aquest oncle meu, que va ser expulsat per Fidel Castro, era famós amic que va expulsar a 318 capellans espanyols de cop en un vaixell cap a Miami, el meu oncle no li deixa prendre més que taules el pijama, posar-se a la sotana, agafar el breviari i uns dòlars que tenia i marxar cap al mar, vaixell, i que la policia el va portar a les 2 del matí i va dir, i tot el resto s'ho va quedar tot allà a la seva casa com a capellà que era de Santiago de Las Vegas. Era el rector de Santiago de Las Vegas i canonge de la catedral de Miami. El meu oncle, Mossèn Giovanni, que va morir en 1902 i que està enterrat en 1902, el meu oncle sempre em contava algo molt significatiu. Jo, quan vi entrar a Fidel Castro con el rosario en la mano en la ciudad de La Habana, vencedor ya después de Sierra Maestra, yo le dije a mi amigo el cardenal de La Habana, no se fía usted que este es un traidor. Evidentment, si algú repassa la història de Fidel Castro, se'n donarà compte de que va entrar amb el rosari a la mà.
Sí, sí.
Als catòlics de Cuba. I si algú repassa la hemeroteca, se trobarà que l'any siguent, a les Nacions Unides, va fer un discurs posant a Crist com a exemple de revolucionari. A les Nacions Unides.
Sí, sí.
Era un tio molt espavilat, molt llest, però un fantasma.
Sí.
Si algú entra a fons en la Constitució d'aquest moviment revolucionari, jo recomano un llibre a la gent que li pugui ser interessat que se titule en francès, que com jo l'has comprat, Les Maîtres de Cuba. Los Maestros de Cuba.
Sí.
De un tal Juan Vives. Este Juan Vives és un pseudònim d'un senyor que va ser un revolucionari, que va estar en el moviment castrista, que va ser membre del servei d'intel·ligència i que quan ha vist la mentira se'n va sortir cap a Europa i va escriure aquest llibre denunciant com s'havia falsejat la revolució cubana. I van intervingut allí uns enviats de Stalin per a conté a un merveteixo. Stalin, que havien estat treballant allà, un polonès havia estat treballant formant el nucli inicial de la revolució.
Doncs està clar que els aspectes socials i sociològics de Cuba són molt complexos i, efectivament, hi ha hagut molts catòlics, com també va passar en el seu moment a Venezuela amb el chavisme, que han donat un cert suport, més o menys implícit, més o menys explícit, a la revolució, al règim. Tenim uns minuts també, i disculpi que ens hem retardat, amb Tica Font, que és membre col·laboradora del Centre de l'As d'Estudis per la Pau i de Justícia i Pau també. Senyora Tica Font, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Encara que ens quedi poc temps, estem parlant de Cuba, i vostè com valora el que ha passat aquests dies? Ja hem sentit la visió de Manuel Milian.
Home, jo diria que estem assistint a la tercera generació que no ha viscut el que va estar, el que ells han anomenat la seva revolució. Ja són, això, una tercera revolució, ja ni siquiera té els records dels propis pares o els avis, i que és gent que el que vol és més llibertat política, però sobretot volen aliments, poder escollir i que hi hagi menjar al seu abast, medicaments i millors serveis públics. És les necessitats de la gent. Cada cop tindrem en més llocs del món aquest tipus de revoltes que per qüestions o bé històriques com a Cuba, que ja són règim un tant desfassats, però no fa ni any i mig o així, vam tindre al Sudan una revolta perquè el preu del pa puja. I quan hi ha escassetat de menjars i d'aliments, la gent demana als seus governants que actuïn, que treballin perquè la gent del poble tingui el més bàsic i elemental.
Doncs està clar que aquí hi ha molta problemàtica lligada al patiment, no?, per la situació social del país, la crisi. En tot cas, clar, el règim de Cuba té aquesta reacció una mica ambivalent, d'autodefensa, d'autocomplaença, podem dir, i també culpa els Estats Units del bloqueig. Com està la situació del bloqueig? Perquè recordem que sota el segon mandat de Barack Obama va haver-hi una distensió important i un aixecament d'aquest bloqueig.
Aquí hi ha dos classes de bloquejos. Una, la que bloqueja el govern a que no pugui comprar en els mercats internacionals, endeutar-se per adquirir béns, per adquirir medicaments, aliments, petroli, etc. Però després està el bloqueig que està patint la gent senzilla, i és que les remeses dels cubans que estan en l'exterior estan bloquejades, no arriben. I aquestes eren remeses que arribaven a la família concreta, no al govern, arribaven a la gent. I la gent, gràcies a aquests dòlars o euros que els seus familiars els enviaven, alleugerien la vida. Podien comprar en botigues de dòlar. I això ara no ho tenen. I, per tant, diríem, l'escassetat d'aliments és massa.
Sí. Bé, i després d'haver sentit una mica les valoracions tant de Manuel Milian Mestre com ara de Tica Font, els hi faig una pregunta perquè responguin cadascú també en aquests pocs minuts que ens queden. Senyor Milian Mestre i senyora Tica Font, si hi hagués alguna possibilitat que s'acabés la dictadura, el règim de Cuba, per on hauria de passar això a curt termini? On es trobaria la clau d'un possible canvi democràtic a Cuba? Si vol, senyor Milian, breument, per començar.
Jo soc molt escèptic.
No ho veu a curt termini, vaja.
No ho veig. Vaig a dir-te una cosa. Jo no ho veig perquè, a més, tinc ja una experiència que ho veurem directament. El senyor Flavi Ibarne era molt amic de Cuba, perquè ell va néixer pràcticament en Cuba. Va ser concebut en Cuba i la seva mare va vindre a Galícia perquè naixés en Galícia. Però el seu germà gran era del cubano i els seus pares vivien a Cuba. Bé, el senyor Fraguer Ibarne va rebre una indicació, suposo, que dels Estats Units, perquè vinguera a paivagar una mica el problema de Fidel Castro. I ell tenia una relació personal molt gran amb Fidel Castro.
Sí, recordem un viatge oficial històric que va fer com a president de la Junta, no?, que es va comentar molt.
Exactament. I Fidel Castro li va regalar la casa on ell va ser concebut i on vivien els seus pares. Aleshores, ell, aquell dia, en aquell viatge, li va demanar a Fidel Castro tenir una conversa en sèrio. I se van anar a navegar. Van marxar un dia sencer a navegar en un vaixell, per la pesca i tal i qual. I van estar parlant a fons. Jo no sé tota la conversa. Jo sé algo de la conversa. Ell li va voler convèncer a Fidel Castro de que fes allò que Fraga va intentar, que Franco fes en Espanya, que Franco fer en Espanya l'any 73. Jo soc testimoni de com Franco no va voler acceptar la proposta de Fraga de fer una transició en vida. I Fraga li va proposar el mateix a Fidel Castro. I li va dir que nanai, que de ninguna manera.
Sí, va tenir la mateixa reacció que Franco el 1973, per entendre'ns.
Que és propi de dictadors.
Així. Clar, clar. Sí, és evident. Bé, doncs...
Aleshores, clar, això a mi em fa pensar en un cert escepticisme respecte a la voluntat de transformació del sistema.
Però clar, ara hi ha altres dirigents i n'hi haurà en un futur també de nous si perviu la dictadura. En fi, veurem com evolucionen les coses, certament. Però gràcies també per aquesta història. Sempre ens té alguna sorpresa el senyor Milian Mestre. Ens queda un minut, disculpi, Tica Font, alguna previsió o esperança d'evolució democràtica a Cuba?
Home, esperança a curt termini no se'n veu. No notes en els dirigents. Però jo crec que han d'aprendre les lliçons de Rússia, Xina, Vietnam, i si no fan el canvi ells mateixos, el poder el perdran i serà molt més pitjor. Jo crec que hem de tindre present a Rússia com se la van vendre, com van sortir màfies internes i grups del crim organitzat rus. Jo crec que han d'aprendre que el millor que poden fer és la transició russa a Vietnam, que obrin el sistema econòmic al capitalisme, la població lentament adquireix més llibertat, més benestar, viuen més bé, i això els pot afiançar com a règim, sinó hasta ells operant el règim.
Sí, sí, està clar. Bé, ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tica Font, col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i de Justícia i Pau, i Manuel Milian Mestre, exdiputat, escriptor i analista polític. Senyor Milian, que vagi molt bé aquesta intervenció i esperem tornar-lo a veure després de l'estiu, un dia.
Per supost, com vulgueu.
Gràcies, i gràcies, Tica Font. També bon estiu, si no parlem abans.
Molt bé, moltes gràcies.
Ara mateix a punt d'arribar a 6:45.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Minuts per al diàleg interreligiós i per a la diversitat, com sempre, avui i tota la temporada, els dimarts, a la part final del Mirador de l'Actualitat. Tanquem temporada i ho volem fer parlant del Consell Mundial d'Esglésies, un organisme que ha tingut un paper molt important a l'hora de crear, per dir-ho així, i formar l'ecumenisme que passa des de fa unes quantes dècades de la confrontació al treball per caminar junts tots els cristians, dialogant i avançant cap a la unitat de totes les esglésies. En formen part 350 comunitats cristianes d'arreu del món i sempre ha estat capdavanter en el treball per la unió des del compromís social dels mateixos cristians. Antoni Matabosc, que ha assistit a 7 de les 10 assemblees mundials del Consell, explica el procés de gestació, constitució i evolució d'aquest organisme en un llibre que s'ha publicat ara fa pocs mesos i que es titula El Consejo Mundial de Iglesias 1910-2021 hacia la unidad perdida. Ha estat editat per Sant Pacià Books. Ens acompanya i el saludem ja mossèn Antoni Matabosc, també president de torn del grup de treball estable de religions i representant catòlic en aquest organisme. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Hem de dir que Antoni Matabosc també podem dir que és un històric de l'Arxidiòcesi de Barcelona, ha estat delegat d'Economia, també delegat general d'Apostolat Seglar, entre moltes altres tasques, i de Pastoral Universitària. Per tant, ara ens pot parlar amb molta perspectiva i amb molta experiència, oi, d'aquest llibre, per exemple.
Sí, bueno, jo des de fa més de 50 anys que vaig entrar en contacte amb el moviment ecumènic, a partir de que el Vaticà II doncs, va fer un canvi complet en la relació amb les altres confessions cristianes, I aleshores, des de l'any 65, 1965, doncs he anat seguint l'ecumenisme a nivell local i a nivell també mundial.
Podem dir que l'ecumenisme passa en aquells anys, diguéssim, de la voluntat d'uns cap als altres de retorn. Per exemple, els catòlics demanaven abans el retorn de les altres esglésies al catolicisme, i ara es parla, doncs, de la concòrdia i de la unitat. És un canvi important, aquell.
Sí, el Vaticà II diu que encara que l'Església Catòlica, doncs, pensi que té els elements essencials de l'Església de Crist, però que en les altres confessions cristianes, doncs, també hi ha una presència de Déu i de Crist i de l'Església que Crist va fundar. I, per tant, hi ha una possibilitat de millorament entre les diferents confessions cristianes. I l'ecumenisme, en definitiva, és un camí junts, dialogant, parlant, estant atents uns amb altres, col·laborant, de cara a arribar a la unitat de les esglésies i a la unitat dels cristians, que suposem, esperem que un dia arribi.
Efectivament. Doctor Antoni Matabosc, com ha anat evolucionant aquests més de 50 anys l'ecumenisme, entès precisament com això, com el treball dels cristians per la unitat i la superació de les divisions?
Sí. De fet, va fa un segle que es va començar una nova manera de relació entre els cristians. No? Fins fa un segle hi havia, bueno, uns contra els altres, tothom volia absorbir els altres a la pròpia església, volia xuclar.
Sí.
En canvi, a partir dels missioners protestants, sobretot, es va veure que la unió dels cristians era una condició per l'evangelització. És a dir, Jesús va dir: estigueu units perquè el món cregui, com a condició indispensable perquè cregui. Per tant, l'ecumenisme, en definitiva, el que vol és un testimoniatge d'unitat perquè el món cregui, una unitat doctrinal en lo bàsic i una comunió en l'evangelització, en el testimoniatge en els altres i en la comunió entre nosaltres.
Per tant, aquest canvi de 100 anys després es va anar perfilant i confirmant, per entendre'ns.
Sobretot, a partir del 1948, es va crear el Consell Mundial d'Esglésies. En aquell moment hi havia 150 esglésies, 148, per ser precisos, i en aquest moment hi ha 350, com ja heu dit fa un moment. És a dir, hi ha hagut un augment quantitatiu, però també hi ha hagut un augment qualitatiu, és a dir, que les esglésies s'han anat coneguent, sobretot les esglésies històriques, no? Anglicanisme, ortodoxia, luteranisme, reformats, s'han anat fent un camí junts, i el Consell Mundial d'Esglésies va ser l'organisme que va crear, que va impulsar de bon començament tot aquest treball vers la unitat.
I en aquest treball hi ha hagut, fins i tot, acords, no? Per exemple, el de la doctrina de la justificació o també altres gestos de reconciliació.
Sí, sí. Per exemple, en aquest moment el tema del baptisme està pràcticament acceptat, que el baptisme de totes les confessions cristianes, pràcticament totes, és reconegut per les altres. Per tant, ens reconeixem com a cristians uns amb altres, partint d'una base molt comú. Després hi ha hagut també molts acords sobre l'Eucaristia. Això és molt important, perquè l'Eucaristia és el fet central de la fe cristiana, de la celebració cristiana. Llavors hi ha hagut uns acords molt antics ja amb els anglicans, després va ser amb els luterans, finalment a la seu del Consell Mundial d'Esglésies. I després hi ha hagut moltes col·laboracions entre els cristians. Hi ha hagut traduccions mútues o plegats.
Conjuntes.
Conjuntes.
Sí.
És a dir, que encara que de vegades pugui semblar que està una mica aturat, o que el que passa és que, clar, 1.500 anys amb alguns, o 1.000 anys amb els ortodoxes, o 500 anys amb els protestants, clar, no se supera amb 50 anys que portem de comunisme.
Efectivament, són...
Els camins s'han de retrobar a poc a poc.
Sí, certament. Són molts anys en alguns casos i fins i tot en el cas de protestants i catòlics amb guerres pel mig, ja superades, felizment superades, però amb guerres.
I tant, i tant. Sí. El segle XVI i XVII han sigut segles molt durs.
Sí, sí.
I en aquest moment, vaja, és impensable que precisament entre les confessions cristianes i fins i tot amb les altres religions hi ha una entesa que depèn dels països.
Sí.
Però, per exemple, entre nosaltres, en el grup de treball estable de religions, catòlics, ortodoxes, protestants, que són el nucli cristià, i després els jueus i els...
musulmans.
I els musulmans, que són, diguem, la branca monoteista, doncs treballem conjuntament en moltes coses. Ja fa 16 anys que...
Efectivament.
Que, per tant, i ha donat els seus fruits. Vull dir, es pot dir que en aquest moment, entre confessions i religions, hi ha una entesa bàsica.
Sí, sí.
O almenys es va en camí, sobretot amb les altres, amb els jueus, no diguem, i amb els musulmans també.
Sí, hi ha com bona convivència, hi ha estimació, hi ha coneixement i moltes coses compartides. Avui amb Antoni Matabosc, que és precisament representant catòlic del grup de treball estable de religions i autor del llibre El Consejo Mundial de Iglesias hacia la Unidad Perdida, coincidint doncs amb aquest període de 1910 a 2021, així està datat aquest llibre que recomanem avui, editat per Sant Pacià Books, on explica això que ens està dient ara i moltes més coses. Molt breument, per acabar, quin futur té el Consell Mundial d'Esglésies i el moviment ecumènic en general?
Sí, bueno, el Consell Mundial d'Esglésies va tenir una certa crisi, a veure, una crisi d'èxit, per dir-ho així.
Sí.
Primer, era l'única institució que promovia i que treballava per l'ecumenisme. Després, la idea del Consell Mundial de la Unitat dels Cristians es va expandir per tot el món i el Concili Vaticà II. Per tant, els catòlics van entrar, 6.000 no sé quants milions de catòlics van entrar així de sobte en el moviment ecumènic.
Sí, del qual no formaven part durant un temps.
No. Bueno, en aquest moment no formen part del Consell Mundial, però sí que formen part del moviment ecumènic i col·labora l'Església Catòlica molt activament amb el Consell Mundial d'Esglésies. Llavors, el Consell Mundial ha hagut d'adaptar a ser la punta de llança, però no ser l'únic treballador, diguem-ho així, l'única institució del moviment ecumènic.
Bé, doncs per tant continuarà sempre visiblement un referent important, encara que no sigui l'únic, no, d'aquest treball.
El setembre del 22
sí.
Hi haurà la 11a Assemblea del Consell Mundial a Alemanya, a Karlsruhe. Aquesta vegada serà a la vora, no haurem d'agafar l'avió per anar molt lluny.
Exacte, i preveu anar-hi vostè a aquesta assemblea, si,
home,
si Déu vol?
Sí, si puc, sí.
Molt
bé. Des que vaig anar a la primera, l'any 68, a Uppsala, anat a totes fins a l'any 2013, que va ser a Corea del Sud.
Molt bé.
I ara Alemanya, que està aquí al costat, doncs suposo que
podrà anar-hi. I esperem que amb la pandèmia superada, si no totalment, almenys sí, molt millorada la situació.
Però, home, d'aquí un any i pocs mesos suposo que sí, que estarà superat.
Confiem que sí. Bé, doncs, amb aquest avenç del Consell Mundial d'Esglésies i tota l'evolució de l'ecumenisme, hem parlat avui d'aquest llibre, Hacia la Unidad Perdida, és una part del títol sobre el Consell Mundial d'Esglésies, Antoni Matabosc, a partir de la seva presència en 7 de les 10 assemblees celebrades fins ara, doncs ha recollit molta informació, ha escrit articles i ha compartit una part d'aquesta experiència avui amb nosaltres. En l'última edició del Temps de Diàleg d'aquesta temporada, un espai que preveiem que continuï la temporada vinent setmanalment i des del qual saludem tots els creients que estan aquí a Catalunya i que són de moltes religions, algunes molt minoritàries, altres més presents, i un treball molt complex, eh? El de la unitat dels cristians d'una banda i el, en aquest cas no el de la unitat, però sí el de l'entesa i la pau concòrdia i convivència amb altres confessions no cristianes.
L'harmonia, que diem, l'harmonia.
Exacte, l'harmonia, aquest nom que en aquest cas... Exacte, la Setmana Mundial que es fa, oi, pel febrer o març cada any.
La ONU va decidir fer, em sembla que és la segona setmana de febrer, la Setmana de l'Harmonia Interreligiosa.
Interconfessional, efectivament.
Nosaltres cada any en el Parlament de Catalunya.
Efectivament, amb un acte molt, ja molt consolidat. Moltes gràcies, novament, doctor Antoni Matavós, per haver-nos acompanyat. Una abraçada, bon estiu i fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon estiu.
Amb aquest esperit de concòrdia interreligiosa tanquem avui el Mirador. Continuem avançant en l'última setmana de la temporada. De seguida, les vespres des de Montserrat. Seguiu a Ràdio Estel. Fins aquí, el Mirador de l'Actualitat.
Ràdio Estel.